tenim el Barça, els quarts de final de la Copa de la Reina, guanyat aquesta tarda al camp de l'Sporting de Huelva. Jo diria que no tan fàcil com indica el 0-4 final, com a mínim els gols blaugranes han arribat la majoria en el seu tram final. Ahir l'Espanyol no va tenir gaire opció, 0-2 eliminat a casa a mans del Logroño. Natàlia Arroyo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una ronda de Copa que diríem que fa honor al grandíssim moment del Barça, que fins i tot s'ha pogut permetre alguna rotació, algun descans, i que confirma que l'Espanyol no hi ha manera que guanyi un partit.
Exacte, al final a vegades el canvi de competició sembla que també canvia el to o les energies dels equips, i en aquest cas no ha sigut així. Tot ha tingut continuïtat amb el ritme habitual de la Lliga i del dia a dia. El Barça al final és punyent i és decisiu en els minuts més sensibles, en un camp complicat com és el de l'Sporting, i marca just allà abans del descans i marca després del descans just, no? Són minuts molt, molt claus i que demostren que l'equip hi va i està concentrat. I en canvi l'Espanyol té aquell punt accidental que està tenint tot l'any, encaixa sobretot el segon gol amb una desencert de la nova portera, i després fa prou com per mereixer alguna coseta més, però evidentment no acaba fent suficient per aixecar-ho, i és una mica com et deia la dinàmica habitual.
De l'Espanyol ja no sé si els podem donar per sentenciats o hi tens algun tipus d'esperança que pugui acabar salvant la categoria?
Entre llars i números, no? Que de moment no la deixin fora, però és veritat que és complicat. Jo em marcava un clic, un punt d'inflexió abans d'anar a València. A València només es pot empatar perquè et venia València i Madrid, que podien ser dos rivals teus directes, i haver sumat un punt en lloc dels sis que jo preveia, no? Que calculava que és el que et podien enganxar. Són moltes les setmanes que no guanyes, i ara mateix li demanes a l'equip fer un 100% pràcticament per guanyar, quan no per salvar-se, quan no ha pogut, no? I anímicament és complicat d'aixecar això. Això no m'agrada sentenciar res, però és molt, molt, molt complicat, i la veritat és que això està passant de tal manera que ni res et surt ni ets capaç de sobreposar-te un gol, i avui en dia qualsevol rival et pot fer un gol, i a l'equip li està costant no encaixar i marcar. No és impossible, però certament i malauradament és molt, molt, molt difícil.
No sé, no crec que sigui la solució, malauradament, però com a mínim l'Espanyol ara es podrà centrar exclusivament en el tram final de la Lliga.
Deixa'm dir que hi ha encara dos partits en joc d'aquesta ronda de vuitens de final de la Copa de la Reina. El Real Societat, de l'amic Gonzalo Arconada, del seu entrenador polèmic per les últimes declaracions que va fer, està jugant contra el Madrid Club de Futbol Femení. Són a la pròrroga, amb empat a 0 en el partit. I el Betis Atlético, que també va empat a 0 al minut 87. Per tant, en aquests dos partits hi ha força emoció i força igualtat.
Déu-n'hi-do. Sorpresa una mica la derrota del Llevant en el dia d'ahir, també. Un Llevant que crec que ha quedat tocat per la Supercopa, també.
Ei, ens vas dir tu que tu veies més el Llevant que la Real Societat competint per la final amb el Barça, i la veritat és que la final et va donar la raó.
Clar, ja veiem de com, hi haurà algú que digui ja, però no va encertar que havia de guanyar la semifinal, no? Vull dir que al final no va ser una final competida, el Barça, doncs, aquest digues que és una piconadora i no, superats els 30 segons de la protesta, després el 4 marquen i el 7 marquen i generen un munt i t'ofeguen allà i no hi va haver final perquè al Barça li va sortir un partit de 10 i la Real Societat tampoc va estar al nivell que és habitual, però clar, és que quan hi ha molta superioritat, l'única manera que tens una mica d'igualar-t'hi és estar tu rodó i que el rival no ho estigui, i quan això no passa, doncs passa que la final les liquiden millora.
Natàlia, aquesta final, aquest marcador tan insòlid, ha comportat un debat alimentat per l'entrenador de la Real Societat, ahir també pel de l'Sporting de Huelva, en el sentit que, vaja, el Barça és un abús a nanos. No sé si el compres o et sembla un debat d'aquests que es genera, i m'hi poso al davant per gent que no venim o que acabem d'aterrar a la mirada del futbol femení.
Jo el que tinc més clar de tot això és que el que no té cap mena de sentit és que un club que estigui apostant sigui qui acabi sortint com el culpable de tot. Al final el Barça ha fet una aposta professional, l'ha fet amb més recursos que la resta. Això és una cosa que han de respondre cadascun dels que diuen o deixen de mirar si tenen més o menys recursos. El que és cert és que la primera Iberdrola té té clubs que tenen prou diners com per invertir prou bé, i si no ho fan prou en la línia del Barça, el Barça li ha costat el seu camí també, acabar sent tan contundent com ara.
I fa 4 anys que no guanya la Lliga.
Clar, clar, és a dir, que, i després hi ha moltes petites coses que has d'anar dient i rebatent, és a dir, si l'argument és moltes estrangeres, no té cap mena de sentit que ho digui l'Sporting de Huelva, per exemple, que és qui sistemàticament està fitxant jugadores de fora davant de la dificultat de portar-ne la qualitat espanyola, vull dir que això és com molt complex, però és un dels primers que està omplint el mercat, tant d'hivern com el d'estiu, amb jugadores estrangeres. Si la qüestió és que el Barça està podent permetre's el luxe de trucar a Caroline Graham Hansen i que vingui, doncs crec que és boníssim per la Lliga i és boníssim pel nivell del Barça, i el que ha fet tothom és posar-se les piles per fer el mateix camí, per exemple, que ha fet el Barça, si ara mateix és l'exemple a seguir, perquè és el que està clar és que és l'exemple que s'està criticant i que s'està envejant, i no crec que en cap cas la víctima hagi de ser el Barça, que el Barça està molt per sobre, sí, però crec que perquè pel camí, doncs, molts clubs és cert que s'han quedat enrere en aquest camí cap a la professionalització, però molts altres estan en una via professional, l'únic que no hi han pogut invertir en prou, en cert, és que és una mica complex, però en cap cas té sentit que es critiqui el fitxatge d'estrangeres, perquè el Barça no és el club que més en té, ni de bon tros. I alguns dels que han parlat, no en el cas de Gonzalo o no la Reial Societat, que crec que té un model professional molt madur i molt sobri, entenc la frustració del tècnic, que ha de ser fotudíssim encaixar allò i que et plantin 4 o 5 preguntes incòmodes quan tens ganes de marxar i plorar, però no, és plenament injust l'enfocament amb el que s'està afrontant aquest debat, que tant de bo el poguéssim fer en profunditat perquè tots plegats trobéssim una lliga que estigués capaç d'estar competida. Però és que totes, l'Olímpic de Lió goleja els seus caps de setmana, el Wolfsburg goleja els seus caps de setmana. Històricament sempre hi ha hagut un equip que, hòstia, que pilles una generació d'or i ningú et pot seguir. Això ha passat tota la vida i crec que seguirà passant tota la vida. Ara, la resta que es posin les piles i que s'igualin i que el Barça li torni a costar com fa 5 anys li va costar.
Perquè, de fet, Gonzalo Arconado ha anat variant el seu discurs i dies més tard ja va aparèixer, hores més tard, va aparèixer explicant que ell, sobretot, es queixava en aquest cas concret del Barça, que era conscient que no tenia tantes estrangeres, que això dels estrangeres ho deia en general respecte a la Lliga, però que el Barça i l'Atlético són les úniques que estan acostumades a jugar cada 3-4 dies. I aleshores derivava cap a una crítica en el format de Supercopa. És cert que avui torna a jugar, està jugant ara mateix i han passat 3-4 dies també.
Això em sembla més pertinent, és a dir, al final la Copa de la Reina fa un parell d'edicions, no jugava ara, des de la temporada passada jugava de manera intersemanal, i això crec que és una manera, no sé si encertada o no, però d'obligar els clubs a dir alguna cosa heu de fer perquè jo jugaré un partit dimecres, o us posaré un partit dimecres. Si les vostres jugadores estudien o treballen, probablement ja començarem a fallar, i això és una mica desafiar a les rutines amateurs que fins ara eren vàlides a la primera Iberdrola. Si la pretensió és ser professionals, això és una mica una següent qüestió que s'hauria d'afrontar. Evidentment, pel camí és super delicat per a aquelles plantilles, doncs que, com et deia, que han d'estar molt a prop del 100% per competir amb això. I un últim exemple, jo ara per una peça per l'ara vaig recuperar una conversa o vaig parlar amb el tècnic de l'Athletic Club, que l'any 2003 va encaixar un 8-1 davant del Frankfurt, i em deia: crec que no és la diferència. Elles, les alemanyes, no estaven amb una diferència de 8-1 cap a nosaltres. Estem parlant del campioníssim a Espanya i un equip físicament molt fort. Diu, però clar, si jugues contra elles en el tercer partit en 5 dies, no pots, és impossible. Això va ser passiu, igual que et toca en una jornada en la que tens dues o tres baixes i són sensibles. Tots plegats hem de reflexionar, perquè tant de bo el futbol fanian és en una línia de que tothom pogués competir amb els mateixos recursos i que potencies el talent que tenim aquí i les jugadores del futbol base i les jugadores per la selecció espanyola sub no sé què, és a dir, tot això són interessos que no sempre convergeixen en una mateixa direcció.
Doncs mantenim obert aquest període de reflexió d'una polèmica que s'acaba d'obrir i de la qual evidentment no en pot ser culpable, no en poden ser culpables de cap manera les jugadores del Barça, que van guanyar brillantment el primer títol de la temporada. Natàlia, gràcies.
A vosaltres.